Els jugadors del Barça ja són als Estats Units, on aquest vespre, tarda a Miami, faran el primer acte promocional i també el primer entrenament al Hard Rock Stadium d'aquesta ciutat de l'estat de Florida. Josep Anton Aisa, bona tarda.
Bona tarda.
L'absència de Leo Messi, per culpa d'una lesió, ha provocat una certa desil·lusió entre els seguidors nord-americans.
És el jugador més carismàtic, conegut arreu del món. La seva baixa per lesió és un contratemps no solament pel Valverde, sinó també pels diversos actes que fa el Barça en aquesta gira. És la primera vegada que el Barça fa dues gires en una mateixa pretemporada. El tècnic té clar que, per damunt dels partits que pugui jugar l'equip i les conclusions que ell pugui treure, el Barça busca un profit com a negoci i publicitat.
No voy a negar que la gira que vamos a hacer es, pues bueno, desde el punto de vista del club, pues bueno, supongo que es importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero claro, tiene un componente que a nosotros no tenemos que adaptar mucho porque hay jugadores que vienen sin entrenar, tenemos que entrenar, el tema de las distancias y los viajes a los entrenamientos pues es complicado, ya nos pasó en Japón.
El Barça juga en aquesta gira dos partits, el primer la matinada de dimecres a dijous a Miami. Abans, jugadors i sobretot directius han de participar en trobades i congressos. Després, l'expedició viatja a Detroit, escenari del segon partit de la gira. Valverde s'ha emportat els 22 jugadors del primer equip disponibles i 4 del filial, Iñaki Peña, Abel Ruiz, Carles Pérez i Riqui Puig. El tècnic sap que d'aquí al tancament del mercat de jugadors encara pot retocar alguna cosa.
Hasta el día 31 todo está abierto. Es verdad que en el centro del campo hay bastantes jugadores, ya veremos si ocurre algo o no ocurre nada, pero ahora vienen los partidos en los que ya tenemos que ir afinando la puesta a punto de cara al primer partido de liga y no sé si puede haber alguna incorporación o alguna salida, pero desde luego, pues bueno, siempre es posible.
El segon partit de la gira serà dissabte a la nit. Després d'aquest segon partit, l'expedició torna a Barcelona. El rival en els dos partits és el mateix, el Nàpols.
Un Nàpols que una temporada més intentarà trencar l'hegemonia absoluta que té la Juventus al futbol italià, al calcio.
Per això confia la direcció en un tècnic experimentat com Carlo Ancelotti, ex del Milan i també exentrenador del Madrid. Entre els jugadors de la plantilla que més familiars ens poden resultar hi ha el porter colombià David Ospina, els jugadors espanyols José Callejón o Fabián Ruiz i també Koulibaly. Ancelotti destaca que veu la plantilla molt motivada.
Estem millorant molt de pressa. Tots els jugadors estan molt motivats. Algun encara ha de treballar, com ara Fabián Ruiz o Elif Elmas.
El Nàpols arriba a Miami esperonat pels dos darrers resultats. Una clara victòria sobre el campió d'Europa, el Liverpool, 3-0, i una altra victòria al camp de l'Olímpic de Marsella, 1-0. Quan li pregunten a Ancelotti sobre l'aportació del golejador polonès Arkadiusz Milik, respon això.
Milik és un jugador que ha una estructura forta.
Milik és un jugador d'una estructura forta i li costarà estar en condicions més que els altres, però això és normal. Remarco el fet que estem treballant molt bé, tant amb pilota com sense pilota. Que faci un gol un o l'altre és poc indicatiu. És molt significatiu, en canvi, que els dos darrers partits no hem rebut cap gol, i això és gràcies, sobretot, a la feina dels atacants.
El Nàpols voldria incorporar James Rodríguez com a reforç de luxe abans de començar el campionat.
Dos partits, doncs, del Barça contra el Nàpols als Estats Units. Un Barça que es trobarà en aquest país, als Estats Units, una societat molt sensibilitzada després de les darreres matances aquest passat cap de setmana amb armes de foc. Avui, l'exatleta campió olímpic i mundial Carl Lewis ha dit que Donald Trump és un racista i un misògin. Ahir va ser el futbolista de la Lliga Nord-Americana de Futbol, Alejandro Bedoya, qui va fer una crida desesperada perquè s'aturi la violència per l'ús d'armes de foc.
Lewis ha parlat als Jocs Panamericans. El múltiplex campió olímpic i mundial d'atletisme ha dit que Trump no s'estima a ningú, només s'estima a ell. Per la seva part, el futbolista Alejandro Bedoya va aprofitar els micros de so ambient en el partit de la Lliga Nord-Americana entre el Philadelphia i el DC United per fer una crida als congressistes. Congress, do something now! End gun violence, let's go! Ei, congressistes, atureu la violència de les armes, feu alguna cosa, però feu-ho ja. Bedoya acabava de fer un gol i li va sortir de l'ànima. nord-americà de pares colombians, va tenir un record cap als prop de 30 morts al cap de setmana en dues matances amb armes de foc a El Paso i Ohio.
Bedoya i Carl Lewis, alguns dels esportistes que han aixecat la veu, també, per exemple, Steve Kerr, l'entrenador actual dels Golden State de l'NBA, que també a través de les xarxes socials va criticar que el govern dels Estats Units miri cap a una altra banda quan hi ha aquesta mena de matances. Encara una notícia més de l'òrbita blaugrana, perquè avui debuta en partit oficial Xavi Hernández com a entrenador de l'Al-Sadd. És amb motiu del partit dels 16 de final de la Lliga de Campions d'Àsia contra el gran rival local, contra l'Al-Duhail.
Un partit de màxima rivalitat amb l'accés als vuitens de final de la Champions com a premi. Avui l'equip de Xavi juga fora, el dia 13, al seu estadi. L'agarenc, en roda de premsa oficial prèvia al partit de Champions, diu que està content de com hi arriben.
Tenim un molt bon equip. Han tingut una molt bona actuació durant els partits amistosos i també en els entrenaments. I com he dit abans, estic molt content. Estic molt content de ser l'entrenador de l'Al-Sadd, però estem aquí per guanyar i per assolir aquest tipus de desafiaments.
Recordem, l'Al-Sadd ha fet un estatge de pretemporada a Catalunya, jugat contra l'Olot, el Palamós i el Sabadell. Ara venen ja partits de competició oficial i després de la Champions d'Àsia hauran de jugar la Copa del Xeic, precisament contra el mateix rival d'avui.
Deixem el Barça i parlem de l'Espanyol, perquè David Gallego, el seu entrenador, ha donat aquest migdia la llista de jugadors que viatjaran a Suïssa per jugar dijous el partit d'anada de la tercera ronda prèvia de la Lliga Europa contra el Lucerna. Hi ha algunes novetats, Aitor Rus.
Bona tarda. Doncs sí, això mateix, Gallego s'emporta 20 jugadors a Suïssa, un menys que en l'últim partit contra l'Stjernan. Sorprèn que futbolistes que l'any passat eren al planter com Pol Lozano hagin entrat i d'altres més veterans com Iturraspe, fitxat a l'estiu, o Granero hagin caigut. També han tornat a caure d'aquesta convocatòria Àlex López i Pipa, els quals el club els estaria buscant una cessió. Qui sí que ha entrat ha estat Matías Vargas, ja que el club ha solucionat els problemes burocràtics que li van impedir jugar l'eliminatòria contra l'Stjernan. Destaca també la presència tant de Didac Vilà com de Borja Iglesias, que podria deixar entreveure que una possible marxa de Vilà al València i d'Iglesias al Betis encara estaria lluny. Avui ha parlat també un dels capitans, Víctor Sánchez, que ha valorat positivament la figura de la novetat, el Monito Vargas.
Creo que es un jugador que nos puede dar mucho, es un jugador muy joven también y tiene que coger experiencia, que rodarse un poco más en, como te digo, en este fútbol. Pero es un jugador que seguro que nos puede dar mucho porque tiene cosas diferentes, es un jugador rápido, es un jugador que le gusta dar el último pase, se mueve bien, es un jugador fuerte, aguanta el choque. Yo creo que, como te digo, puede ser un gran jugador.
Sánchez, que va jugar a la Lliga Suïssa amb el Neuchâtel el 2012, també ha comentat el nivell del futbol suís i ha avisat que l'exigència d'aquest partit serà superior a la de l'Stjernan.
Sí, entiendo que será un equipo más competitivo que el equipo de Jasnés. La liga de ayer, la verdad que a mí me sorprendió. Yo pensaba que el nivel era más bajo y es un nivel que, lógicamente, no está al nivel de las mejores ligas de Europa. Pero sí que tienen jugadores fuertes, es un fútbol un poquito más lento, quizá. Yo me encontré con jugadores de mucha calidad en bastantes equipos.
L'equip sortirà de Barcelona demà a les 10 del matí i aterrarà a Basilea. A dos quarts de set de la tarda hi haurà roda de premsa prèvia i els de Gallego faran l'últim entrenament abans del partit a l'estadi de Lucerna a les 7.
L'Espanyol sap quan jugarà aquest partit. El juga dijous. Té molta sort, més que, per exemple, els partits de la Lliga Espanyola. Demà és el dia marcat al calendari pel jutjat mercantil número 2 de Madrid per dictaminar sobre la darrera picabaralla entre la Federació i la Lliga. Una picabaralla que fa que 10 dies abans que comenci la Lliga encara no sapiguem ni els dies ni les hores d'alguns partits de la primera jornada.
El Barça és un dels damnificats d'aquesta situació. Si us fa il·lusió anar a Bilbao a veure el debut de De Jong o Griezmann en partit oficial amb la samarreta del Barça, us ho haureu de prendre amb calma. La Lliga Professional diu que es jugarà divendres 16 al vespre. La Federació diu que serà dissabte 17 al vespre. Enmig d'aquesta discussió, la batalla sobre qui mana el futbol espanyol.
És un atac frontal a la salut de los clubes. Puede repercutir gravemente en la credibilidad como liga.
Qui parla així és Quico Catalán, el president del Llevant. Molts clubs fan costat a la Lliga. En aquesta lluita, els partits de les tres primeres jornades ja estaven compromesos i perdre divendres o dilluns com a dies pels partits de primera i segona significa veure reduïda l'aportació de 2.300 milions d'euros que les televisions donen als clubs.
realmente preocupado porque puedan mermarse esos ingresos que son totalmente necesarios.
Aquest és José Castro, president del Sevilla, també al costat de la Lliga Professional. La federació manté que ni divendres ni dilluns són bons dies per anar al futbol i que els socis i els aficionats són els grans perjudicats, especialment a l'hivern. Per això la jutge de competició, que depèn de la federació, va prohibir que es fessin partits fora de dissabte i de diumenge. Com que les discussions han arribat al jutjat, demà hi haurà resolució almenys per les tres primeres jornades. El Barça l'afecta el partit de Bilbao, a l'Espanyol no l'afecta en res, el Girona els partits d'Albacete, marcat per un divendres, i el del Màlaga Montilivi, marcat per un dilluns.
I en paral·lel a tota aquesta polèmica continuen les operacions de mercat. I a les últimes 24 hores, el mercat ha tingut un nom propi. Harry Maguire, que ha batut rècords. El central de la selecció anglesa li ha costat, atenció, 87 milions d'euros al Manchester United, que ha pagat aquests diners al seu anterior equip, el Leicester.
El nou central del Manchester United es converteix així en el defensa més car de la història. Arriba, com bé dius, procedent del Leicester, on hi ha jugat dues temporades per 87 milions d'euros, superant els 84 que el Liverpool va pagar al Southampton el 2018 per Van Dijk. Pel central de 26 anys és tot un somni aterrar a Old Trafford.
Estic realment molt orgullós de mi mateix per haver fitxat per un club gran. Com tots els nens, quan era petit somiava saltar la gespa de Wembley o Old Trafford. És un club increïble, un club on sempre he volgut anar i que sempre mirat quan era jove i ara en formo part. L'atmosfera, l'estadi en si mateix són una cosa única i especial.
I seguim a Anglaterra perquè l'ex blaugrana Bojan Krkić deixa l'Stoke City després de 5 anys. El seu destí podria ser l'Impact de Montreal de la Major League Soccer. El de Linyola s'ha acomiadat de la seva exafició amb una carta a les xarxes socials on assegurava que l'Stoke sempre ocuparà en ell un lloc especial. Qui deixa la Lliga Nord-Americana és Wayne Rooney, que posa rumb al Derby County de la segona divisió anglesa en qualitat d'entrenador-jugador i formarà part de l'estaf tècnic de l'equip amb Philippe Cocu. Qui no resigna a sortir del Sevilla és Nolito. El davanter va ser un dels descartats per Julen Lopetegui al començament de la pretemporada. El davanter, però, s'ha convertit en el màxim golejador durant els partits amistosos de l'equip i la seva sortida ara no està tan clara. L'actitud de Nolito continua sent la de voler ajudar l'equip.
Viste, me da la oportunidad de jugar cada vez que puedo y cada vez que él me pone y nada. Intentar aportar lo máximo para el equipo, intentar ayudar a mis compañeros, intentar jugar, intentar disfrutar.
El Celta, però, segueix de ben a prop la situació del jugador i estaria esperant aconseguir els seus serveis sense necessitat de pagar el traspàs.
I una última cosa de futbol, perquè continua el calvari del Reus Deportiu. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
El club del Baix Camp continua de mans en mans, sense un futur clar, i cada dia que passa, més ombres que sorgeixen sobre els seus 110 anys d'història.
Doncs ara mateix el seu futur continua sent tota una incògnita, tot i les declaracions i actes públics que ha fet a les últimes hores el seu propietari, Clifton Onolfo. L'empresari nord-americà és a Reus des de divendres passat. Continua insistint en la intenció de jugar a la segona B i no descarta anar als tribunals per aconseguir-ho. També va anunciar que, per si aquesta opció no era possible, ja havia enviat una transferència a la Federació Catalana de 30.000 euros per ser inscrit al grup 5è de la tercera divisió. Això és el que diu el màxim accionista del Reus. La realitat, però, sembla ben diferent. Ara per ara, Onolfo no és el màxim responsable del Reus. Ho és David López, l'administrador concursal, que ja ha mostrat algun desacord amb els propietaris. Això provocat, per exemple, que Onolfo ahir hagués de saltar una tanca per poder accedir a l'estadi municipal perquè l'Ajuntament de Reus considera que no té cap responsabilitat al club i que encara no s'ha arribat a cap acord amb l'administrador per l'utilització de la instal·lació. Tampoc hi ha cap notícia pel que fa al pagament per la inscripció a la tercera divisió, aquests 30.000 euros. Des de la Federació Catalana neguen haver rebut cap transferència d'Onolfo. Un embolic que no deixa de créixer mentre que es continua negociant amb els treballadors. Una preocupació que s'estén, per exemple, al futbol base i al femení. Xavier Castro, un dels responsables de la fundació creada per salvar el futbol base del Reus, reconeix que tenir un equip absolut en competició seria el millor, però ho veu força complicat.
Com a fundació, nosaltres som els primers interessats en que sortís un primer equip, ja sigui a segona B, a tercera o a primera catalana, perquè al final això per qualsevol projecte de futbol base és el mirall on s'han de mirar els nens. El que passa és que l'únic que té capacitat jurídica per poder actuar és l'administrador concursal i, segons tinc entès, l'administrador concursal no sap res de tots aquests moviments. No sé en quina pel·lícula estem. És algo tot molt estrany.
En aquest projecte fantasma que gestiona Cristian Onolfo, com a mínim comença a haver-hi noms i cares per un hipotètic equip. Ahir va ser a Reus Ramon Maria Calderé, que seria el tècnic en aquesta etapa, a més d'alguns jugadors que ja han estat contractats, i Gerard Escoda, que podria ser el director esportiu.
Parlem ara de bàsquet, perquè els jugadors de l'NBA es mouen en una altra galàxia i s'ha tornat a demostrar una vegada més. Igual que li va passar al seleccionador espanyol Sergio Scariolo amb la convocatòria de la selecció espanyola, ara el seleccionador nord-americà Greg Popovich ha hagut de driblar diferents renúncies de jugadors per fer un equip nord-americà competitiu de cara al Mundial que comença a finals d'aquest mes. Aquesta matinada, l'equip dels Estats Units ha fet el seu primer entrenament.
Sí, sense estrelles, però amb el cartell de gran favorit per revalidar a la Xina el títol de campions del món. Això és almenys el que ha dit el seleccionador nord-americà després del primer entrenament a Las Vegas. Aquest cop, els grans noms de la NBA no han tingut cap al·licient per renunciar a les seves vacances i s'han esborrat a la primera llista de preseleccionats. De fet, alguns dels jugadors veterans impulsors de disputar els Mundials o els Jocs, com Kobe Bryant, ja s'han retirat i ningú ha agafat el relleu. Popovich ha hagut d'escollir jugadors de segona fila de la NBA i de la Lliga Universitària. Un d'ells serà l'aler dels Lakers,
Molts de nosaltres som joves i som aquí per mirar de fer-nos un nom, no només als Estats Units, també en altres lligues. Molts jugadors al 2010 com Kevin Durant, Russell Westbrook, tots molt joves van destacar i va ser l'inici de la seva exitosa carrera esportiva.
Els Estats Units han estat els clars dominadors de les competicions internacionals els últims 12 anys. Queden molt enrere, per tant, les ensopegades que van obligar, per una qüestió d'orgull nacional, a cridar els millors jugadors professionals. Com en altres ocasions, aconseguir una mentalitat d'equip serà la gran assignatura de Popovich. Sentim el base dels Celtics, Kemba Walker.
Cal fer equip. Competim cada nit, els uns contra els altres. No tenim gaires oportunitats de jugar junts, així que quan tens l'oportunitat de fer-ho, cal fer equip, conviure. Tot és especial.
Els Estats Units jugaran al grup E d'aquest Mundial juntament amb el Japó, Turquia i la República Txeca.
El bàsquet de seleccions, doncs, pendent d'aquest Mundial, el bàsquet de clubs pendent del mercat. El Joventut, per exemple, ha fet avui oficial el fitxatge de Clement Prepelic. Jugador escorta, és internacional, amb Eslovènia, té 26 anys i arriba cedit pel Madrid. Amb aquesta incorporació, els badalonins donen per tancada la seva plantilla per la pròxima temporada. I parlem ara de corfbol, perquè la selecció catalana juga d'aquí a uns minuts contra Eslovàquia per la novena plaça del Mundial, després de perdre ahir els vuitens de final contra Portugal.
L'equip català va tenir opcions de passar ronda al Mundial, tot i enfrontar-se a una de les seleccions favorites. Van saber remuntar un mal inici de partit i fins i tot col·locar-se al davant en el marcador. Xavi Vidal és el seleccionador català.
Crec que la posada en escena va ser bona. Vam competir bé, vam ser capaços de minimitzar les avantatges que té Portugal respecte a nosaltres, sobretot a nivell de centímetres. I bé, vam posar molt cor i vam lluitar molt, vam aconseguir fins i tot posar-nos per davant, però al final no, el resultat no va arribar, no vam poder culminar la feina. Una llàstima perquè, la posada en escena crec que va ser bona i no ens podem recriminar res.
Ara Catalunya només pot aspirar a acabar la novena posició. El primer objectiu, però, és guanyar aquesta tarda la selecció d'Eslovàquia.
Hem de demostrar a la pista que som millors que ells, hem d'aprofitar els errors que puguin tenir, els hem de fer fallar per aprofitar aquests errors i anar-nos distanciant nosaltres en el marcador i anar agafant confiança pels partits que ens queden i classificar-nos el més amunt possible, que en aquest cas és el nou lloc que ens permet el quadre com ha quedat ara.
Els quarts de final d'aquest Mundial enfrontaran Portugal contra la Xina, Holanda contra Alemanya, Taipei contra Anglaterra i Bèlgica davant la República Txeca.
50 segons i seran les 3 de la tarda. Un parell de notícies de ciclisme. El flamant guanyador del Tour, el colombià Egan Bernal, ha arribat a la seva ciutat natal, Zipaquirá. Ho ha fet aquesta mateixa nit i per sorpresa. Ha arribat a Bogotà i després en helicòpter fins a la seva localitat natal. Avui dimarts estarà amb la família descansant i demà li faran homenatge institucional a aquesta ciutat, a la seva ciutat natal, a Zipaquirá. També en ciclisme, la quarta etapa de la Volta a Polònia avui està neutralitzada. És un homenatge al ciclista belga Bjorg Lambrecht. Va morir ahir després de caure en la tercera etapa i topar amb el cap amb una tapa de claveguera feta de formigó. Totes les manifestacions i festes previstes pel pas de la cursa han quedat anul·lades en senyal de condol per la mort d'aquest ciclista que, a més, era dels més prometedors d'Europa.